comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Jo no tinc cap dubte i crec que serà el líder d'aquest equip aquesta temporada.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 2-4 al camp del Pilsen en l'últim partit de Champions d'aquesta temporada. No ha estat un gran partit, no ha estat un gran comiat. Ferran Torres ha fet 2 gols. Marcos Alonso n'ha fet un. El 0-1 també ha comès algun error defensiu greu. I Pablo Torre ha fet el quart. Ricard, què t'ha agradat?
Alguna cosa sí, no?
Alguna cosa ens ha agradat, tot i que el partit no ha estat la millor actuació del Barça a la Champions en aquestes últimes temporades.
Els moviments de Ferran com a nou. No és el primer dia que quan juguen a aquesta posició crec que li dona a l'equip moltes sortides. No em sentiu bé?
Sí, sí, ara ja sí. És que hi ha una mica de delay i això provoca que no haguem coordinant. Ara mirarem de recuperar la connexió ideal amb millors condicions amb el Ricard Torquemada per repassar les conclusions després d'aquest Pilsen 2, Barça 4-4 amb el que tanca la Champions l'equip de Xavi Hernández. Estan pendents dels últims resultats de la jornada.
I mira, estàvem pendents d'un partit i aquest partit ha acabat amb novetats. El gol del Tottenham ha portat el Marsella 1, Tottenham 2, definitiu ja aquest partit que classifica el Tottenham com a primer classificat. L'Eintracht seria segon i això fa que l'Sporting de Portugal es classifiqui a l'Europa League i sigui un possible rival pel Barça ja a quarts de final. El Marsella seria eliminat.
L'Eintracht de Frankfurt, no.
No ens el trobarem.
L'Eintracht de Frankfurt no ens el trobarem.
Segueix a la Champions amb una, diguem-ne, celebració digna de vuitens de final l'equip alemany.
També ho celebrem aquí. Ricard, deies que t'havien agradat els moviments en atac de Ferran Torres.
Sí, de Ferran com a nou, no és el primer dia. Crec que li donen moltes sortides a l'equip, molta riquesa en l'atac posicional. És un jugador que ara mateix té un problema amb la pilota, als peus, que no encerta amb la presa de decisions, que no se sent segur a l'un contra un, que a vegades es presenta a l'àrea petita i no remata. Avui, els primers minuts de partit, ha desaprofitat una centrada de Jordi Alba, com ja havia passat en algun partit al Camp Nou, com li va passar l'altre dia a Mestalla. Potser és un problema de confiança i aquests 2 gols li aniran bé, però des de del punt de vista tàctic, ja ens ho havia ensenyat també els últims partits, les seves diagonals a l'esquena dels centrals, el moment de desmarcada, quan ve a rebre i descarrega, quan apareix a l'àrea petita, quan la pilota arriba a la línia de fons per la centrada lateral. És un jugador que té un instint especial per entendre què necessita el joc, quan estirar, quan venir a rebre, i després amb maniobres molt senzilles però molt efectives. Probablement els gols li vagin bé, perquè en la jugada del segon gol, per exemple, fa una acció individual de molta qualitat abans de la rematada, quan habilita Rafinha per la centrada final. És un jugador que jo espero que torni a relacionar-se bé amb la pilota, i quan es torni a relacionar bé amb la pilota probablement recuperi autoestima, recuperi capacitat. No, tot i això, es converteix en el segon màxim golejador del Barça aquesta temporada. 18 de Lewandowski i 5 de Ferran per davant d'Ansu, que n'ha fet 4.
Sobre què tens dubtes?
Sobre si Marcos Alonso jugarà gaire més com a central. Jo crec que avui ha fet un partit en què tant ell com Piqué han estat molt tous defensivament. Ha començat bé, perquè quan defensa lluny de porteria, anticipa, quan té la línia defensiva alta, és un jugador que s'ha imposat bé en els duels, ha ajudat molt a la primera part, reparteix bé la pilota, interpreta bé la sortida, però en canvi quan ha de defensar l'àrea no és agressiu a l'àrea. Ja li va passar en aquell partit a Munica, aquell córner des de l'esquerra, li ha passat també en alguna marca individual a pilota aturada, i avui l'hem vist en centrades laterals. És un jugador que té envergadura, però que en canvi li costa perfilar-se bé, li costa estar atent a la marca, li costa ser contundent. No és central, és un lateral, i ja diré més, no és normalment un lateral de línia de 4, sinó un carriler. A poc a poc s'ha anat ubicant en aquesta posició, i avui ho ha passat molt malament amb Corí, i en el moment que el Victoria Pilsen s'entrava des de les bandes. El més normal és que quan Christensen estigui bé, quan el Barça recuperi també Araujo, quan els centrals vagin recuperant la salut, Marcos Alonso torni a allò que va venir a fer, a ser lateral esquerre, tot i que ara crec que haurà d'anar per darrere de Valde.
I què és el que no pots entendre?
Que el Barça a Europa hagi rebut 12 gols en 6 partits. O sigui, em sembla una xifra duríssima, dolorosa, perquè avui n'ha rebut dos més, però és que ha fet moltes concessions defensives. És una xifra que retrata el Barça i que el fa anar cap a l'Europa League. No ha estat malament en el que és producció ofensiva, però en canvi defensivament ha estat molt fràgil, molt vulnerable. Com deia la Maria, contrasta molt amb els números a la Lliga i no saps ben bé com explicar la diferència més enllà que el futbol europeu és quan surts a jugar a la Champions el més més alt i l'exigència defensiva és més alta. El Barça a la Lliga no pateix, Ter Stegen és el porter menys golejat i en canvi a Europa, doncs això, dos gols per partit, que dius contra el Bayern i l'Inter potser sí, però és que no oblidem que dos dels partits han estat contra el Victoria Pilsen i que l'equip txec li ha fet tres gols al Barça en dos partits.
La fidelitat defensiva del Barça a Europa, tot i els petits problemes de connexions, ha quedat claríssim que el Barça ha patit moltíssim avui, ha rebut dos gols contra un rival molt feble com el Victoria Pilsen, 12 gols en 6 partits en aquesta fase de grups de la Champions, un dels problemes, segurament el problema més greu que ha tingut el Barça per no seguir endavant a la Champions i caure a l'Europa League. Els dubtes que ha deixat Marcos Alonso com a central, avui ha sortit a les fotos dels dos gols del Pilsen i com a factor positiu els moviments de Ferran Torres com a nou. Avui ha fet dos gols, Ferran, i a més s'ha mogut molt bé a la zona Lewandowski. Són les conclusions del Ricard Torquemada, la TDT de Catalunya Ràdio, després d'aquest Pilsen 2, Barça 4. Ara escoltarem Xavi Hernández, l'entrenador del Barça, i sentirem l'efecte Costa.
La TDT. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Què, t'has posat nerviós a la segona part?
No m'he posat més nerviós del que m'havia posat en aquella fase de la primera part, però vaja, els gols que, sobretot el segon que li fan al Barça, demostra una mica, per no ser molt dur, la falta d'atenció, i si em poso més dur, la desídia i la desgana amb què s'afronta un partit d'aquestes característiques, però vaja, ja sé que Marcos Alonso no és central, però si tens un tio de 2 metres al darrere, no passa desapercebut a dins de l'àrea com per deixar-lo rematar d'aquella manera, però vaja. A aquelles altures del partit, diguem que jo també m'havia destensat com l'equip i ja no tenia lloc ni per enfadar-se. Ara, al final és veritat que tens la sensació que, ho deies tu al principi de la transmissió, que sempre hi ha una excusa. El dia que ens acaben d'eliminar, perquè ens acaben d'eliminar. El dia que no ens hi juguem res, perquè no ens hi juguem res. Bé, no ho sé. Jo entenc que aquest partit és difícil d'encarar perquè no t'hi jugues absolutament res i no em posaré ara a treure conclusions del partit d'avui. Però d'ara endavant, potser sí que hi ha, com deies tu a l'inici, ja n'hi ha prou de buscar cada dia un argument diferent perquè l'equip no ofereixi, ja no dic actuacions brillants, però sí solvents. Em fa l'efecte que ara ja tenim el Mundial a tocar, però que quan tornem del Mundial començarà una segona part de temporada ja amb un motor menys, que és el de la Champions, però que a l'equip li haurem d'exigir molt més del que li estem exigint ara, amb perdó de l'expressió, amb el rotllo aquest de que el projecte està tendre i tothom ho veu que el projecte està tendre, però comença a ser moment de que el projecte emeti senyals de saber cap on va i de certa i fonaments per esperançar-se, més enllà de que ens faci molta il·lusió que Xavi sigui l'entrenador i que haguem fitxat jugadors molt bons.
Dos gols de Ferran Torres, un de Pablo Torre, alguns minuts de Caçador. Amb què et quedes de la segona part?
Doncs mira, ja m'avanço al vot, em quedaré amb Rafinha, que és un jugador que últimament, jo crec que més ell que nosaltres, havia caigut en una mena de tristor, i que avui és veritat que no ha participat del joc amb continuïtat i que ha tingut certes pèrdues que jo crec que les tindrà sempre, però aquestes dues assistències i mitja que ha fet avui jo crec que és del més aprofitable del partit d'avui. Estic d'acord amb tu que va bé per l'ànim de Ferran que faci gols, però mira, jo no sé per què crec que si aconseguir recuperar la confiança pot ser més important per l'equip Rafinha que no pas Ferran Torres, tot i que estic d'acord amb tu que com a alternativa a Lewandowski és un jugador que pot ser útil.
Doncs el Barça que ha passat per Pilsen, que ha tancat la Champions, que ha guanyat per 2-4, però que...
I m'he quedat Jordi, sense veure Elias.
Ah, t'has quedat sense veure Elias i no hem vist avui cap clic que esperem veure...
No, algun tampoc l'espai.
El veurem després del Mundial ja, no, el clic?
Sí.
Home...
No ho sé. El que és evident és que abans del Mundial em conformo amb guanyar l'Almeria i Osasuna i deixar les coses mateix més o menys com estan, però el que sí que dic, i vaja, no crec que sigui res molt, molt original, però que arribarà un moment en què el procés de creixement de l'equip haurem de considerar que deixa d'anar en bolquers o que tindrà prou temps de maduració com perquè comencem a veure alguna cosa... Vaja, alguna cosa que ens convenci. Potser sóc jo, però jo de moment observo i no acabo d'estar gaire convençut.
El millor?
Rafinha.
Gràcies, Jordi.
Bona nit.
La TDT.
Ja sabeu com són Ideo. Estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil. Perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Oh, però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Som a Pilsen, al tercer temps de la TDT d'aquest Barça 4, d'aquest Victoria Pilsen 2, Barça 4. I aprofito per dir hola, bona nit a Oriol Domènech. Bona nit, Uri.
Bona nit, Ricard.
Que has estat pendent de tota la jornada, però has pogut mirar el Barça.
teníem una pantalla al Barça i l'altra al Multifútbol.
Molt bé, i què tal la pantalla del Barça? Com has respirat?
Bueno, era un partit, d'aquests partits l'hem vist molt. Afortunadament, durant molts anys, perquè l'última jornada ja estàvem classificats, aquest any malauradament perquè estàvem eliminats. Però és un partit sense pena ni glòria, és difícil que els jugadors es motivin, com a mínim, tampoc no és que s'hagi donat una gran imatge, però bueno, s'ha aconseguit el que es pretenia, que era sumar els 3 punts, ingressar una bona quantitat de diners i crec que això era tot.
Doncs mira, ara arriba Xavi a la sala de premsa i li podrem preguntar per aquest partit i per aquests migcentres que hem vist avui, que sí, i Marc Casado.
Bona nit, good evening, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Welcome to FC Barcelona Head Coach Press Conference, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Ricard. Here, please.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Més enllà del partit, et volia demanar per un rol concret, el de mig centre. Mm-hmm. Hem vist que sí per primera vegada. Si creus que pot tenir continuïtat en aquesta posició o si és una per sortir del pas una mica avui per l'alineació, i si sobre els minuts de Marc Casado també com el veus i si podria tenir alguna continuïtat en el primer equip.
Bé, sí, el Frank és una opció, llàstima de la lesió. Jo crec que estava fent un bon partit en aquella posició, tot i que avui era complicat perquè al final ells no passava el joc pel mig del camp, no? Ells jugaven directe i havíem d'agafar la segona pilota. Ell havia de saltar en el duel amb Xori perquè no, per la pentinada. Bé, crec que ho ha entès molt bé, i en pilota també bé. El que passa que seguien a marcatge individual, no? Ells seguien molt a l'home i nosaltres avui era atacar espais. Ho hem entès prou bé en atac, en defensa hem patit perquè al final ells estan acostumats a jugar aquesta pilota llarga, segona pilota, arriben a banda i centren i pràcticament no dona temps a defensar tot això, no? Per això potser hem concedit més de lo normal. El Frank ha estat molt bé, jo crec que ha estat prou bé els minuts que ha jugat, i després Casado és un futbolista que a mi m'agrada perquè et competeix, pot jugar de lateral, pot jugar fins i tot de central per una emergència, és un pivot que dona equilibri, guanya duels, és bastant pulcre amb la pilota i és guanyador, m'agrada. És un futbolista que a mi especialment m'agrada.
Jaké konkrétní role jste hráčům dával a co Ferran Torres, jak se mu dařilo dneska?
Sí, sí, guanyador, caràcter, que també el Carles havia definit així quan ha entrat.
A dařilo se mu, v útoku se
nám obecně dařilo výborně. M'ha sorprès que fins i tot de central en una emergència i no té gaire alçada, oi, Marc Casado?
Může hrát na křídle i uprostřed, takže hodnotím ten zápas dobře.
Hola, Xavi. Hola. Jo Maria Pou de RAC1. Què t'ha agradat i què no t'ha agradat del partit d'avui?
Bé, m'ha agradat en atac, hem estat prou bé, no hem perdut masses pilotes, hem atacat bé espais i hi ha hagut algun moment que no ho hem vist, el passador. Hem fet lo correcte quan tocava fer els moviments a l'espai. Hem anat a l'espai moltes vegades i això m'ha agradat, no? I és el que requeria el partit, ho havíem parlat a la prèvia, no? No m'ha agradat, doncs, que hem patit massa en defensa. Hem concedit massa. No hem tapat centros, no hem fet prou bé les ajudes dels interiors i extrems a laterals seus, quan un contra un pels laterals nostres. Bé, jo crec que hem concedit massa en defensa, no? Però bé, jo crec que és una mica que l'objectiu del partit era, evidentment, era guanyar-lo, però era intentar jugar bé, no? Però, clar, quan estàs en aquesta situació és difícil també afrontar un partit, no? D'aquestes característiques. Tot i així, jo crec que en pilota hem estat prou bé, sense pilota no. Llavors hem de millorar tot això.
Co se vám na zápase líbilo a co se vám naopak nelíbilo?
11 vegades a Victoria Pilsen, 20, per tant, moltes més rebotades per part de Victoria Pilsen que no pas pel Barça. I parlava de Kessié, del bé que havia fet Kessié, amb 68 intervencions, 59% amb un o dos tocs i majoritàriament passades laterals, passades al costat, amb el 61% de les seves passades han estat a companys del costat.
Marc Casado mereix 1,73.
Doncs no és gaire alt.
No. Jen vyhrát, ale
tampoc tan baix, eh?
Bé, però per ser un central del futbol d'avui en dia és una penalització.
Feia broma.
Hola, està saliendo una lista, una prelista de Luis Enrique de cara al Mundial de Qatar, donde hay muchos jugadores del Barça, y uno de ellos es Gerard Piqué. ¿El club o el propio Piqué te ha dicho que está en esa lista?
No, nos han informado al club que sí, que había una lista. Sí, sí. Ah, que si está Piqué. No, nosotros nos han informado de la lista. Ah, pero bueno, nos han dicho que era un poco confidencial, ¿no? De los nombres que estaban. Aparte no soy yo el seleccionador y respeto mucho la labor de Luis y además de la federación, ¿no? No soy yo quien para decir nada de esto.
Už je seznam. Už je seznam hráčů na...
Xavi, crec que li deia al periodista, crec que era el Manolo Olivo de la COPE, que m'entenia que no pogués dir...
Si no vol donar la llista, Xavi, no pot confirmar una notícia com aquesta.
Òbviament.
Però és pública, no?
Ha trascendit, però no s'ha fet
punt. Correcte, ho deia en aquest sentit.
Al principio de temporada decías que tenías un plantillón y desde el club y tanto desde el staff también se decía que erais candidatos, ¿por qué no?, a competir la Champions. ¿Eso convierte ahora que el Barça jugará la Europa League en el gran favorito en esta competición? ¿Entiendes que la gente os ponga esa etiqueta?
Sí, sí, lo entiendo. Y que estamos obligados a competirla bien, a llegar lejos, a tratar de ganarla, ¿no? El objetivo es llegar a la final y ganarla, pero ya vimos el año pasado que es una competición realmente complicadísima, ¿no? Además, con los equipos que han quedado este año, queda muy bonita la Europa League. Por lo tanto, la vamos a competir, vamos a tratar de llegar muy lejos y es un reto también para el club, para el equipo, sí.
Ara mateix com a tercers classificats i per tant que jugaran l'Europa League són l'Ajax, el Bayer Leverkusen, el propi Barça, el Marsella, l'Olímpic de Marsella i el Sevilla.
Samozřejmě vždycky je naší povinností hrát
l'Olympique de Marsella o l'Sporting de
Lisboa. L'Esporta Portugal, gràcies, perdona, sí.
Tot i així, recordem que el Barça en aquesta primera eliminatòria al mes de febrer s'haurà d'enfrontar a un segon de grup de l'Europa League.
I ara mateix no hi ha cap equip que estigui confirmat com a segon de grup.
Els coneixerem dijous a la nit, demà passat.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Laura Brugués, de TV3. Volia que em valoressis una mica l'actuació d'en Pablo Torre i saber com està, tant ell com en Kessié, quina lesió tenen, sisplau.
Sí, el Frank sembla una lesió a l'isquio, veurem demà, és el que ens ha dit. de Pablo eren rampes, eren simplement rampes, ja les ha sentit quan just ha controlat la pilota en el gol i després s'han rampat les dues cames. Era un partit exigent a nivell físic, difícil pels migcampistes perquè seguien pràcticament a l'home i era molt complicat rebre entre línies, pràcticament era molt difícil, no? Havies de girar, buscar una paret, però sobretot atacar espais. Avui era molt, molt important atacar espais. D'aquí ha vingut el gol de Pablo també, no? Ho entès bé. Era un partit realment complicat per ser interior avui de l'equip, no? Però bé, ha estat prou bé. Sí, sí.
Pablo Torre ha jugat 76 minuts, 62 intervencions, d'aquestes el 68% amb un o dos tocs, 4 pilotes recuperades, 3 perdudes, una rematada, un gol.
Fan sonar l'himne de la Champions a l'estadi. No sé si és el seu comiat particular també de la competició. Tot això dir-vos que la traductora es diu romana i no parla però entén perfectament el català.
Josep Capel de Radio Nacional, buenas noches Xavi, felicidades por la victoria. Ayer hablabas de ciertos objetivos de cara al partido de hoy y me pregunto si te vas satisfecho con lo que pedías ayer de que te tenía que dar el partido de hoy, aquello de seguir siendo competitivos en un partido como este. A nivel global, ¿valoras positivamente y qué cosas positivas valoras del partido de hoy? Gracias.
Sí, ya creo que lo he dicho, ¿no? Positivo en cuanto a circulación de balón, a atacar espacios. Con balón hemos estado muy bien. Sin balón nos ha costado, ¿no? Ellos han jugado muy directo, segundos balones, los rechaces, las coberturas, las ayudas a banda, evitar centros. Nos ha costado evitar faltas innecesarias, que hemos hecho demasiadas. Defender bien corners y faltas laterales nos ha costado también. Diría que hemos estado muy bien en ataque y no tan bien en defensa.
¿Naplnili ste cíle ze včera, které ste si do toho zápasu kladli?
I mentrestant a la gespa de l'estadi del Victoria Pilsen, l'habitual tertúlia postpartit protagonitzada pel president Joan Laporta, amb el vicepresident Rafael Juste, amb Mateu Alemany i amb Enric Massip. És una imatge ja clàssica després de cada partit. Se'l veu molt riallès.
La vam veure a València dissabte a la nit.
Més preguntes? Any other questions? Sí, aquí.
Dobrý den, pane trenére. V čem byla Plzeň tady doma lepší než před měsícem v Barceloně a překvapila vás třeba něčím?
En qué era Plzeň mejor que antes en Barcelona y ha sorprendido algo de Plzeň?
Sí, nos ha sorprendido, no nos ha sorprendido, pero nos han atacado muy bien, han cogido mucho segundo balón para ir a banda y centro. Ellos juegan balones largos y por envergadura te van ganando, especialmente Chori, y han atacado muy bien las jugadas a balón parado, ¿no? Corners, faltas, pero también error nuestro de hacer tantas faltas innecesarias.
Li
ha preguntat per l'equip, pel Pilsen, però ho ha dit d'una forma que jo no sé si ho entès, sí. Com Pilsen.
Pilsen.
Taky se jim dařilo ve standardkách, porozích a podobně, ale to je i vlivem toho, že my jsme dělali i
individuální... Sembla que serà ja la última pregunta.
Gràcies, Maria. Gràcies, Maria.
Això és, això mateix. Ara Xavi ja marxa cap al vestidor, el Barça que ha guanyat per 2-4. Ara parlem de tot plegat, del que ha explicat Xavi, de com hem vist el partit, dels petits detalls individuals i sobretot el que ens espera per davant, la nova Europa League.
Els partits del Barça, sempre a la TDT.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Doncs aquí continuem, a l'estadi del Victoria Pilsen, de seguida amb el Ricard Torquemada per analitzar aquesta victòria, aquest 2-4 davant del conjunt txec en un partit que ja era intranscendent i que ha estat ara comentat per Xavi Hernández. Semblava que amb una mica de resignació, perquè ell ahir estava molt esperançat en poder jugar el partit, guanyar-lo, però jugant bé, i ha insistit molt en que hi havia un factor que no li havia agradat, que era especialment a l'hora d'afrontar el joc directe del Pilsen i que no s'ha acabat de defensar bé. No sé què us ha semblat el que ha explicat Xavi.
Sí, sí, ha estat bastant fidel al que ens ha semblat el partit. Ha tornat a treure l'argument de la dificultat anímica de jugar partits, sí, com el d'avui, però després potser ha estat un pèl massa positiu en com ha atacat l'equip, tot i que el Barça ha generat prou, i ha estat bé exigent i realista amb el que ha donat de si l'equip. Quants xuts en contra, Carles, al final, deies?
20.
20. Sí, són molts xuts, eh? Dos gols, dos pals.
Són molts per tractar-se del rival que era avui. El Victoria Pilsen, dius, mira, t'ha fet 20 xuts al Bayern de Munic, però 20 al Victoria Pilsen, el pitjor equip de la Champions. En fi...
És el pitjor equip de la Champions, finalment, o és el Rangers?
El Rangers té menys 20 de diferència i el Pilsen té menys 19. El segon pitjor equip de la Champions. No,
i el Rangers és el pitjor equip de la història de la Champions. Sí.
I el Victoria el segon pitjor.
El segon.
Segurament.
Igualat amb un cas que hi havia abans de menys 19. De 0 punts i menys 19 de gol average.
Déu-n'hi-do, eh? I el Barça... Vaja, és que els últims minuts de partit el Barça ha estat més defensant l'àrea pròpia i refusant rematades del Pilsen que no pas atacant buscant el cinquè gol.
Bé, ja tenim el Ricard aquí. Amb què t'has quedat del que he dit, Xavi? Jo només volia dir-te que... mira que fa un any només que és entrenador del Barça i ja sabem coses que les dirà. Hem parlat de pulcritud amb Caçador, ha parlat de jugador pulcre i, a més, l'ha elogiat.
I moltes fundacions defensives. Sí. Jo crec que ha fet una bona interpretació del partit. Abans sentim un dels protagonistes, Mireia.
Podem sentir a Pablo Torre, als micròfons de Movistar, ha parlat sobre la seva titularitat, del gol i de les rampes.
Pues un sueño jugar la Champions, y bueno, hoy he tenido la oportunidad también de salir, de escuchar el himno, y bueno, contento por el resultado, que también queríamos ganar, y por ayudar al equipo con un gol.
Y contento también porque veo que te encuentras bien, ¿no? Te llevabas el susto justo al marcar, parecía que te podías lesionar, pero no sé si al final parece que te has recuperado bien.
No, susto yo no, porque sabía que eran los gemelos, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y bueno, ya está, está todo bien.
Bueno, ha sido ese primer gol, describiéndolo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido?
Pues yo había visto ahí un espacio que había y bueno, al final jugadores con la calidad de Rafinha que te ven en menos de un segundo, me ha puesto un balón muy fácil y bueno, he podido controlar bien y marcar ese gol.
Pablo, rodeado de jugadores como puede ser Gavi, como puede ser Pedri, como puede ser Rafinha, que tú comentabas, ¿cómo es de difícil hacerse un hueco en el 11 del Barça?
Bueno, como tú dices, al final es muy difícil tener minutos en el Barça, pero también, bueno, tengo admiración hacia ellos, ¿no? Me fijo mucho en todos, al final son jugadores de élite y bueno, intento sacar cosas buenas de todos.
¿Te has acordado de mucha gente cuando has conseguido marcar ese gol? ¿De tu trayectoria en el Racing y de cuando fichaste por el Barça?
Sí, sobre todo de mi familia y de mis amigos y bueno, toda la gente que me apoya en el fútbol.
Pablo Torre, què us ha semblat, Pablo Torre? Us ha agradat? Ha dit Xavi que era un partit molt complicat pels interiors. És veritat que l'home que et fa el Victoria Pilsen al mig camp obliga els migcampistes a tenir comportaments diferents. Ha perdut un parell de pilotes que jo crec que el penalitza molt, que en aquesta zona s'ha d'asseurar molt la pilota, però vaja, quina impressió en teniu?
El gol és molt bon gol. O sigui, li ha donat molt mèrit a Rafinha, que ha fet una bona passada, però després el control, la detecció de l'espai, la desmarcada, el control orientat i la rematada amb l'esquerra, que no és la seva cama més hàbil, fortíssima, amb molta decisió. Clar, amb el gol tot ho cobreixes, no? Per mi, en la resta del partit ha tingut alguns errors que no hauria de cometre i ha incidit més aviat poc en el joc.
Jo aquests errors els hi perdono, perquè al final no deixa de ser un jugador molt jove, que ha debutat avui com a titular en una competició com la Champions, i el balanç que faig és positiu. És cert que el penalitzen les errades de la primera part i cometre un penal, però marcar un gol jo crec que compensa aquestes errades.
Però el penal jo no el responsabilitzo, perquè ell hi va a l'emergència absoluta generada pels seus dos companys centrals, intenta salvar una acció que no és responsabilitat seva, no?
Va descontrolat per això.
Sí, es pot molestar sense cometre penal.
I un parell de pilotes perdudes, que és el que a mi més m'ha deixat mal cos, perquè són aquestes pilotes que aquí, en aquesta zona, són dues passades enrere que són perilloses. Però vaja, que si és lesionat, i això sabeu què vol dir, no? Que queden Busquets, Gavi, Pedri,
De Jong... I Caçador.
I Caçador.
Caçador i Pablo Torre. Però vaja, Pablo Torre passa a ser el cinquè migcampista. I Caçador, dieu, el sisè. O sigui, quan dieu i Caçador, vol dir que el veieu en dinàmica de primer equip?
Això se'n diu en llenguatge modern que hi ha hype,
i a Jaime Casado.
Sí, sí, sí. Home, sí, sí, home, sí.
Els minuts, Marc, els minuts d'avui de Casado provoquen o no provoquen hype?
Una mica de hype sí que provoquen. Sí. Ja podeu explicar el que esteu dient, perquè...
Sí. Hype vol dir...
Hipèrbola.
Com expectatives altes.
Una onada de favoritisme.
Però més enllà de l'onada de favoritisme, què us ha ensenyat Casado? Vosaltres el plantejaríeu més en dinàmica de primer equip. Jo el que vull dir és que si el Barça no té migcentres i està buscant migcentres, aquest jugador no hauria d'anar traient el cap, sí, en aquesta posició.
Sí, això mateix. Sí. O sigui, això... normalment afrontes un partit de Lliga amb posicions doblades, oi que sí?
Sí, sí.
Amb Pablo Torre, quants migcampistes has dit que queden?
Cinc, ara en queden cinc. Doncs necessites l'altre.
Per això.
Sí, sí. Uri, què et sembla tu que segueixes estant al futbol base?
No, mai, el que estàveu dient, al final jo estic segur que ara seguirà a primer equip fins que arribi el Mundial. Al final, jo també entenc que fins ara no se l'hagués vist, perquè és evident que la primera opció és Busquets, entenc, que la segona és De Jong, com s'ha vist avui, la tercera és sí. Per tant, no tenia gaire sentit que Marc Casado estigués en dinàmica
a primer equip. La tercera podria ser ell, no? O que si passa a ser mig centre, la tercera pot ser ell. El que vull dir és que jo ja entenc que les jerarquies del primer equip, però jo li donaria més sentit a l'especialista, no? Si ell t'acompleix i a tu t'agrada en aquesta posició, doncs escolta'm, quan els dos primers no hi són, doncs apareix el tercer. A vegades...
Sí, però quan tens un jugador com que sí, que ha sigut un fitxatge i que apenas està jugant, per molt que no sigui especialista, és difícil per un entrenador posar abans un jugador al Barça B que un del primer equip.
I després aquell problema que tenen a vegades a Can Barça en el futbol base, que és allò de dir, Pablo Torre i Marc Casado han de fer dinàmica de primer equip i no jugar. Yeah. I està sent una temporada sense jugar.
Però Marc Casado juga, partits,
no? Amb el Barça Atlètic. No, et dic en casa que pugés amb dinàmica de primer equip i anés convocat i formés part ja de la plantilla de primer equip. Tindríem dos casos com Pablo Torre i Marc Casado amb dinàmica de primer equip i sense jugar.
A mi no m'agrada que estiguin en dinàmica de primer equip i no juguin. Però el que tampoc m'agrada és que no siguin en dinàmica de primer equip.
Correcte.
Perquè canvies, com problema. Diu l'Oriol, de posició en jugador.
Però una cosa, anem a analitzar-ho. Mig centre, com dius tu. Hi ha Busquets, indiscutible. I el segon és De Jong, però no ho sabem segur.
Però pots optar cap a una altra opció? Mena de mig centre.
Sí. Després ja ens hem d'inventar que sí, com ha passat avui, o si no ja un jugador com Marc Casado, que avui l'hem vist dos minuts i era un mig centre marca Barça.
Sí,
claríssim.
Perquè reconeixem aquesta manera de jugar.
I això posició. Ho hem vist nosaltres, perquè tenim aquesta mirada, estem educats, parlem un idioma nosaltres, futbolístic, i veiem un jugador i l'entenem, i hem vist Marc Casado i hem dit, aquest tio és un mig centre pel Barça. I, per tant, doncs ha d'estar el primer equip com a opció alternativa a Busquets, perquè Kessié no és un mig centre de Marc Barça. I m'atreviria a dir que De Jong tampoc.
No, però jo entenc que el perfil de mig centre estigui en reflexió.
Ah, també. Aquest
jo
ho
entenc,
perquè
mig centres posicionals avui al món del futbol n'hi ha molt pocs, de gran nivell. Aleshores, jo entenc que Xavi pugui pensar... Dic Xavi perquè no sé si hi ha algú al club que pensa en horitzó a mitjà llarg termini. No ho sé. Tinc la sensació que aquí una mica l'ideòleg va continuar sent Xavi. Però qui sigui hauria de pensar cap a on ha d'anar la figura del mig centre del Barça. Perquè si va cap a un altre espai, que jo crec que com a mínim hauria de reflexionar-se, doncs aleshores s'ha de veure si vols tenir un posicional i un no tant, com De Jong, o si no, si estàs buscant mig centres posicionals. Ho dic perquè també hauràs de pensar en qui fitxes, i és molt important fitxar respecte al que vols, no respecte a oportunitats de mercat, que a mi això em posa molt nerviós. No, és que vaig a l'aparador a veure...
Subimendi és posicional, Ricard.
Sí. Vaig a l'aparador a veure... Mira, aquell vestit no està malament, ja, però vostè vol aquell vestit o no? O vaig a una botiga on tinc els vestits que jo vull. O no, vaig de botigues i tant més, un que l'altre,
si
és una oportunitat de mercat. O sigui, jo crec que això és molt important per marcar l'horitzó.
Aquest meló que estàs obrint aquí ara, jo crec que és un debat que tenen al club des de fa setmanes.
El tenen, no?
Sobre el jugador que ha d'ocupar la posició de mig centre la temporada que ve.
Xavi vol Subimendi i s'haurà de passar per caixa.
Però Uri, quan dius sobre el jugador, parles sobre el jugador, sobre el perfil...
Sobre el jugador, sobre quin fitxatge s'ha de fer aquesta posició.
Però sobre el mig centre que volem o sobre les oportunitats del mercat que se'ns presenten? Això és el que pregunto. Clar, perquè una cosa és venir amb el book, amb el manual, i dir, mira, tinc aquest jugador que acaba contracte no sé quan i que sortiria barat i que pot jugar de mig centre. Què t'agrada? Tinc aquest altre, tinc aquest altre. I una altra cosa és, jo vull que el meu mig centre sigui això. I aleshores vaig a buscar un llibre per trobar un mig centre com el vull. I jo tinc la sensació que ja fa temps que el Barça no fitxa per necessitats perquè no té dibuixat els perfils i el mapa del futur. I com que no té dibuixat el perfil i el mapa del futur, i a més tenim problemes econòmics, que és una coartada perfecta per poder justificar això, doncs, escolta, va, aviam, els que acaben contracte, va, mira, oh, aquest és un bon jugador. Un bon jugador per fer què? Què volem que faci el migcentre? I aquest debat s'amplia al tema Caçador. Què el volem, un migcentre posicional, o no el volem perquè no en trobarem un com Busquets i Rodri no el podem fitxar i són els dos millors migcentres posicionals del món, o Jorginho és un migcentre posicional però com és veterà no el contemplem, migcentres posicional o no, migcentres que ens ocupin espai, o volem que De Jong sigui l'inici de jugada, que De Jong ens tanqui al mig camp, que ho ha fet molt bé els últims dies, però que no és un migcentre posicional. Però jo tinc la sensació que aquest debat és l'interessant. Per això et preguntava, Uri, quan em dius del debat, si va més en la línia de noms o més en la línia de què vol el Barça en aquesta posició de cara al futur.
Jo més que debat... Perdona, Uri, contesta. Perdona,
no, que suposo que un debat tàctic també hi és, però a mi el que em consta és que hi ha un debat sobre noms, que hi ha... Doncs l'entrenador tira per un, el director tira per un altre, i el debat està sobre el fitxatge que s'ha de fer per la temporada que ve.
Doncs ara parlem dels protagonistes. Mireia, tenim algun protagonista més per sentir?
Sí, protagonista dels grossos. Podem sentir a Marc Caçador parlant del seu debut.
Debutar en el primer equipo del Barça es un sueño de pequeño y hoy se ha podido hacer realidad. El equipo tiene claro que tiene que seguir trabajando, sea donde sea, y a seguir, que quedan muchas competiciones y a lucharlas todas.
¿Quién es tu fuente de inspiración?
Bueno, de pequeño siempre me fijé en Xavi, las cosas son así, era un jugador que me gustaba mucho y ahora sí que es verdad que Busquets es el jugador que está en el primer equipo, que juega en la posición misma que yo. Y sí, la verdad es que cada fin de semana y cada partido que él juega me intento fijar mucho en sus movimientos, en las cosas que hace para aprender de él, porque es un jugador brutal.
¿Ara com t'has trobat?
Bueno, me he trobat cómodo, al final Xavi m'ha donat la confiança abans d'entrar, m'ha dit que jugués com sé, amb la pilota, que defensivament estigués intens i això és el que he intentat fer. Crec que m'he trobat còmode dins del camp i intentar seguir igual.
Omar, les coses de jugar en un escenari com aquest a la Champions que quan ho fas amb el Barça B o amb altres partits?
Bueno, està clar que la Champions és la millor competició que hi ha. És una competició diferent i bueno, al final és el que et dic, concentrat en el partit, en el que tocava, en el que havia de fer jo i així ha sigut.
Us veieu amb qui es fixa, eh?
Clar.
No es fixa amb De Jong. No es fixa en De Jong, però ja ho entenc, o sigui, però el que vull dir és per què es fixa en Busquets.
Per l'idioma,
per tant,
perquè és el que parla
doncs,
el seu idioma.
Doncs aleshores és el Barça que ha de decidir si vol continuar parlant aquest idioma futbolístic o no, i és el que... I jo crec que aquesta és una decisió estructural.
No, jo el que volia dir, que aquest debat que comentava l'Oriol és obligat que hi sigui, perquè el Barça durant 10 anys no ha fet els deures, perquè ha tingut a Busquets, ha confiat que viuria tota la vida, i no s'ha plantejat quin havia de ser el substitut de Busquets quan arribés el dia. Fins al punt que a l'inici d'aquesta temporada, o d'aquesta pretemporada, l'alternativa a Busquets era Pjanic. Amb Xavi d'entrenador, en la seva primera pretemporada, l'alternativa a Busquets, quan es doblaven les peces, era Pjanic, que a mi em sembla que més que debat el que demostra és confusió.
Bé, però és el jugador disponible, tampoc s'allunya tant, Pjanic.
No s'allunya tant del mig centre
molt
posicional.
En números, sí. La temporada que van estar junts, números molt similars entre Busquets i Pjanic.
Què vol dir números?
Doncs
Jo parlo d'estil de futbolista.
No, però jo crec que és bastant posicional, Pjanic. El que passa és que la confusió és que era un jugador que venia rebotat i repescat i potser no li veies futur, però s'assembla més Pjanic a Busquets que a De Jong a Busquets.
Números és tocs al primer, és a dir, passant al primer toc i segon, no, Marc?
És, per exemple, els dos... Busquets 75% d'un o dos tocs, Pjanic 72%.
Pjanic trencava moltes línies amb la passada cap
endavant. Passades endavant, Busquets, 35%, perdó, Pjanic, 39%.
Sí, sí.
Passades a Messi, 38% Pjanic, 60% Busquets.
Jo potser peco de purista, però per mi Pjanic no parla l'idioma de Busquets. És un altre, és un jugador que potser s'assembla més que d'altres, però no és el mig centre que jo pensaria...
Però si no tens diners, si te'l trobes a la plantilla... Tampoc no, o sigui, és molt difícil, trobar un mig centre
era
que et recordi molt a Busquets, qui deia Busquets?
Sí, era Rodri,
sí,
no?
És molt difícil. Sí,
per mi Rodri és molt bo, Ricard, però està a anys lluny de Busquets, eh?
Bé, però bé. Jo no crec que tant...
Marca 5-6 gols per recordar que Busquets no les fa.
Bé, però un moment, jo no crec que sigui tant anys lluny, però això és una qüestió de gustos, però sí, que podem veure és que és el mateix perfil. El que no podem estar és valorant si fitxem a Zubimendi o Kanté. Perquè aleshores no sabem què volem. O sigui, això ho tinc claríssim. O sigui, per aquesta posició, dubtar entre Zubimendi i Kanté, doncs no sé què dubtem. O sigui, hauríem de saber si volem Zubimendi o Kanté. I si no pot ser Zubimendi, no pot ser Kanté. Si l'opció és Zubimendi, no pot ser Kanté. I si l'opció és Kanté, Zubimendi ha de sortir de l'agenda. Però no podem estar tots dos a l'agenda. Això és el que em refereixo. I per mi és important, molt important. Sobretot perquè avui hem dit una frase que el Barça ha respirat sempre, que és digue'm amb quin mig centre jugues i et diré com jugues.
Avui hi ha una bona notícia,
Caçador.
La irrupció de Caçador.
Sí, però aquesta irrupció l'hem de cuidar. Ara no pot ser indiscutible. No, la primera opció després de Busquets.
No patiu que no jugarà.
Jugarà poquet.
Però imagineu-vos que al pròxim partit Busquets està sancionat o lesionat.
Jugarà de Jong.
Moment, i que si no està lesionat. Mm-hmm. Què poseu, que si o Caçador?
A mi m'ho dius.
El dissabte, eh?
El Xavi o jo?
Vosaltres què posaríeu?
L'Oriol t'ha dit, Xavi posarà que sí,
I vosaltres què posaríeu?
Jo Caçador.
I tu, Uri?
Caçador.
Però el que nosaltres no som entrenadors i, per tant, des de fora és bastant fàcil.
Jo responc no tant per Caçador, sinó perquè sí.
No ho ha fet malament avui, eh? Jo crec que passades endavant, Marc, si les has pogut comptabilitzar, ben poques passades.
Bé, el 15.
És un bon futbolista, però no per jugar. No,
el 24%.
El 24%.
També et dic una cosa. Jo, si hagués de fer jugar que sí, el faria jugar abans de mig centre que d'interior.
Doncs
si l'hagués de fer jugar algun minut. O sigui, tinc la sensació que distorsiona menys. El que passa és que no genera el que voldríem tenir en aquesta posició.
Avui hi ha hagut un hype de que si era 5 minuts.
Un hype de 5 minuts. Bé, escolta'm, potser algú li ha agradat molt durant tot el partit. Els Domènech, queda clar que la mirada dels Domènech no va perquè sí. El Carles i l'Uri amb això són bastant transparents. Bé, abans d'anar al tema de l'Europa League, creieu que Marcos Alonso el veurem de central gaire més? Que jo tinc algun dubte. Algú em pot resoldre els dubtes?
Hem d'esperar que es recuperin, però la que es recuperin jo crec que no hauria de tornar a jugar de central.
Cinquè partit consecutiu avui de central.
Cinquè partit consecutiu.
I no hauria jugat si no haguessin hagut lesions. Mm.
I per tant, si en principi no, si es recuperen tots, Marcos Alonso, és que jo crec que no és... O sigui,
ja, de fet, no sé l'ofici de central, no?
Però de fet, no l'he vist jugar mai de central a Marcos Alonso.
No.
Amb el Chelsea,
no.
O sigui, s'havia parlat que havia jugat de central. Pocs jo no l'he vist jugar mai de central.
Va dir que amb la Fiorentina, exacte. Va dir el Bernat
pocs
Coll.
Pocs partits, 3-4
però,
màxim.
Però no té la intensitat d'un marcador, Xavi, no
té... De concentració...
No té els fonaments, no se sap perfilar, no és prou intens en la disputa, perd la concentració de tant en tant en situacions de defensa de les bandes.
Avui en el segon gol és que ha tingut molt temps per trobar-se sol al punt de penal i pensar, si estic sol, tinc un problema. Mm-hmm. D'acord?
Que no fa falta pensar-ho.
Si estàs, hi ha un moment
si estàs
que estàs sol.
Si mal cos, ja veus que darrere tens algú.
Sí, però és que no l'ha vist ni s'ha preocupat. És que ha tingut temps per adonar-se i no s'ha adonat. És el que deia el Carles. És que Valde, quantes vegades l'ha avisat que tenia a la seva esquena...
Tres.
I no reacciona. Té reaccions relativament lentes. De la mateixa manera que crec que Ballarín jugarà molt poc amb el Barça.
Ha fet una acció molt bona, aquella conducció cap endavant, en diagonal, que ha acabat amb un xut amb l'esquerra. No ha hagut de fer cap dribbling, però ha detectat bé cap a on havia de conduir, però defensivament Rujal Pilota
ha regalat una falta
imprecis.
Lateral. El Bayern al Camp Nou amb el tema fora de joc va sortir bastant retratat.
Sí, sabeu que sento en Ballarín que ell no està convençut del seu pas pel Barça. Sí, que doncs, s'ha trobat aquí al mig del camí.
Li ha arribat molt tard.
Doncs ahir va fer una declaració supercontundent de felicitat, de convenciment, de que bé que li anava tot.
Potser, quan tu firmes algú jo, per un moment de temporada... Molt convençut, no pot estar,
Però a mi el que em transmet és que si... Jo crec que si tu ara li preguntes a Ballarín si al mes d'agost vol jugar al Barça o al Betis...
És amb el Betis.
Jo crec que al Betis. Sí. I això no és normal,
és
però
el nivell,
marca
el
molt
nivell
el seu criteri i la seva personalitat i la seva consciència de les limitacions que té.
Aquí, el nivell Ballarín és més del Betis o del Barça? Per mi està més a prop del Betis. D'acord? És que el Betis va ser titular molts partits la temporada passada, però tampoc era el jugador més important.
Bé, no el va voler renovar.
Mira.
Escolta, però el millor d'aquesta pregunta que et fas de Bellerín, te la podries fer de bastants més jugadors del Barça, eh?
Sí, mama, estem
parlant de Bellerín. Sí? Com quin, Uri? Quina la pregunta...
No, ara ens pensem aquí que el Barça és el campió de la Champions.
Home, no, però entre el Barça i el Betis, un jugador...
Va dir fa una estona que Busquets estava en junt de Rodri. Vull dir que a vegades també ens pensem que els jugadors del Barça són molt més de lo que són, perquè si fossin tan bons...
A mi, Rodri,
no, estaria
pels
pals de la Champions.
Però quina és la pregunta? Però quina és la pregunta?
Marcos Alonso és més nivell Champions o Europa League, per mi?
És que no sé quina pregunta et refereixes, Uri.
La del Betis, la del Betis o Barça.
És més nivell Betis que Barça.
Ah, no, jo no he fet aquesta pregunta. Jo he dit que si preguntes a ell...
Què prefereix?
Jo no crec que hi hagi gaires jugadors al Barça que preferissin jugar al Betis que al Barça. Jo he dit, jo crec que si li preguntes a ell, ell preferiria jugar al Betis que al Barça. Jo crec que això no passa gaire a la plantilla. Per què rius? Perquè tu creus que preferiria jugar al Barça?
Sonaria molt fort que un jugador preferís jugar al Betis que al Barça.
Sí, ho va dir, li van captar una conversa privada.
Convençudíssim.
Fa una setmana.
Convençudíssim perquè crec que és un tio intel·ligent, crec que sap quin és el seu present i el seu futur, va disfrutar molt allà.
El pare és del Betis.
És un grup, allà té un grup molt fet a la seva mida, i aquí arriba de puntetes, ja sap que no és el seu. Com?
Bellerín a l'Arsenal va jugar molts anys
molt
bé.
El pitjor Arsenal dels últims 50 anys. No, només matiso. Sí, és veritat, però vull dir...
Sí, ens trobarem a l'Arsenal Europa League i haurem de guanyar de carrer, i aviam què passa.
No, és que aquest Arsenal és el millor Arsenal dels últims 15 anys, però aquest Arsenal Bellerín jugaria de titular?
No.
També et deixo la pregunta.
No l'han volgut, no?
Doncs aleshores, és que, o sigui, jo crec que això no és una... Jo trobo que, que això que estem plantejant és un signe d'intel·ligència, perquè jo segons on no hi puc ser, doncs escolta'm, em busco un altre lloc per ser feliç, per desenvolupar-me en el meu espai, per no sentir-me inferior, per disfrutar l'aventura. I a vegades tenim la sensació que és que aquesta oportunitat no la podem deixar perdre. Bé, doncs ho proves, però potser l'has de deixar perdre, perquè és que aquí no pot ser no pots desplegar, diríem, tot el que tu pots donar. És que aquí no hi arribo, no hi arribo, i com no hi arribo, escolta'm, aquí sóc important, aquí sóc un líder, aquí doncs, és el meu lloc, i saber quin és el teu lloc al món, jo crec que és una cosa que no té preu, perquè et fa ser feliç o et fa viure, encara que visquis a un lloc on has volgut estar sempre, fa que visquis infeliç, i jo crec que això és un signe d'intel·ligència. Hi ha molts jugadors que s'estavellen constantment contra la seva capacitat o el seu límit d'incompetència, i al futbol passa molt, i en canvi hi ha jugadors que saben perfectament on volen ser i on poden ser ells.
Preferiríeu tenir a Dest en lloc de Ballarín?
Avui ens estem posant amb les tesitures que tenen.
Escolta,
és un primer tema. Ja respon no.
Estic a punt de passar a l'Europa League.
Només una cosa molt ràpida, que tot això que estem debatint de Marcos Alonso, de Ballarín, per mi el que està demostrant és que després d'haver fitxat no sé quanta gent i de tenir no sé quants defenses, encara no sabem amb quina defensa hem de jugar. Perquè Marcos Alonso és lateral, el fem jugar de central. Koundé, el tenim de
central. Lesions,
Bernat. D'acord, ara els tenim tots sants. Quina és la defensa del Barça? Titular. Koundé de lateral dret, oi?
Sí.
Molt bé. Ja comencem malament.
Bé, potser un dia trobem un lateral dret.
Potser un dia el trobem.
Sí,
clar. Sí, però vull dir...
Això està bé, això està bé.
Bé, doncs...
Bé, el mercat d'hivern, jo crec que el Barça fitxarà, no? Ho tenim bastant clar, no? Que hi tornarà a anar.
Sorprenentment, sí.
Per què sorprenent més?
Home, perquè es va fer un esforç molt gran a l'estiu, ja.
Però escolta, pot ser,
recórrer ara... al mercat d'hivern, que potser és diferent aquest any pel tema
pot
del Mundial.
Pot ser que ara tinguis unes normes de límit salarial que a l'estiu no pugui...
Tu per un, ara tens tu per un.
I a l'estiu sí. No,
el vas tenir fins a...
No, el pròxim estiu. Vull dir.
No està garantit.
No està garantit, exacte.
I per tant que puguis dir, doncs escolta...
Per això es volen afanyar-se a fer fitxatges.
Sí, però tampoc tenen... Tampoc hi ha un marge molt ampli, eh? O sigui, t'has de desfer de jugadors amb sous importants per fer espai.
Sí, sí. Has d'anar a la botiga de les oportunitats, que és la que no m'agrada anar-hi a mi. Bé, doncs escolta, l'Europa League, Uri, com la veus? El Barça candidat o no? Està dura l'Europa League aquest any, eh?
El Barça, teòricament, hauria de ser un dels principals favorits.
Sí?
Home... Ja avui a nivell del Barça, jo només trobo l'Arsenal.
Mira, anem a repassar una miqueta. Bernat Coll, dels que han passat avui?
L'Ajax, Bayer Leverkusen, Sporting de Portugal.
Sí, Ajax, Leverkusen, Sporting de Portugal.
I el Sevilla, que ja el teníem classificat.
Molt bé, i dels de demà només se sap el Sevilla, eh?
Exacte, però busquem opcions de demà. Per exemple, Milan, Salzburg o Dinamo de Zagreb, per el grup E, per exemple. El grup F, Leipzig o Shakhtar. I el grup H, Juventus o Maccabi Haifa.
Home, la veritat és que canvia bastant de tenir la Juve, que tindràs la Juve, tindràs el Shakhtar, perquè jo crec que el Leipzig es classificarà, sí. I tindràs el Salzburg, no? És possible que tinguis aquests tres de l'Europa League.
Aleshores, equips classificats ja per l'Europa League. Primer classificats que no serien possibles rivals del Barça són el Betis, l'Union Saint-Gilloise, el Friburg i el Ferencváros.
Aquests no ens interessen.
Aquests no ens interessen. Poden ser segons. L'Arsenal o el PSV d'Eindhoven?
Home, Arsenal o PSV, Uri, això aixeca el nivell de la pròxima eliminatòria, eh?
Que m'han arribat xulos els dos.
El grup B, Fenerbahce o Rennes?
Fenerbahce o Rennes. El Rennes està fent molt bona temporada a França.
El grup C, la Roma o el Ludogorets?
Mourinho.
La Roma, no? O sigui, si anem a jugar a l'Europa League, anem a jugar contra la Roma o contra el Ludogorets?
Contra els taurons.
Què preferiríeu? Gran lema, el dels taurons fracassats. Sí. Em sembla que és un encert de Mourinho publicitari.
Home, ja que hem caigut a l'Europa League, ens hem de divertir, no?
Sí, no? Contra rival xulo, o sigui, que l'afició del Barça pugui viatjar.
Per tant, no, preferim la Roma que el Ludogorets.
I quan estiguem al carrer, doncs ja rajarem.
Doncs no, és que quan anem al carrer...
És que ja estem al carrer, Carles.
Ja, però l'aspiració que és guanyar-la o passar-s'ho bé.
Però tu, Carles, preferiries...
Jo crec que l'Europa League és per gaudir-la.
Sí. I per guanyar-la.
Aquest és un debat interessant. O sigui, tu preferiries, Carles, Ludogorets que Roma, eh?
No.
Tu...
A més, jo no em desplaço com vosaltres i és
no,
diferent.
Però no, és per la... però també és pel Camp Nou, els equips que han de venir,
és
no?
És evident que preferim la Roma i preferim... Però volem guanyar-la o no?
Sí,
però guanyar-la passant-ho bé.
Jo si pogués triar l'United a la pròxima eliminatòria.
És una opció.
I que tota la gent del Barça que no ha disfrutat del Trafford, que el disfruti.
Clar.
I jo, sincerament...
El millor camp d'Anglaterra.
Jo penso que el Barça no és favorit per guanyar l'Europa League. El Barça no pot ser ara favorit de guanyar, per guanyar
ja,
una,
veurem,
per aquí, per guanyar una competició europea amb la historial del Barça dels últims
anys. Sí, aquí posa el cartell de favorit abans que el Barça.
Espera un moment, acabem amb els grups. Bernat, va.
Union Berlin o Braga, el grup D.
Sí.
El grup E, Real Societat o Manchester United. La Real no
podria ser. Si el United és primer, tampoc podria ser el United.
Uh-huh. I el grup F està tot obert. Lazio, Sturm Graz, Feyenoord o Midtjylland. I el grup G, el Karabakh o el Nantes francès, opció per ser segon de grup.
Molt bé.
Midtjylland l'entrena...
Ara ho busquem.
Un català que estava a Marsellas.
L'Albert Capellas. Sí. Capella o Capelles?
Capelles.
En plural? Molt bé, doncs... Uri, dius que no hi ha cap equip... Bé, l'Arsenal és líder de la Premier.
És l'únic que es pot equiparar al Barça per penjar-hi el cartell de favorit.
I la Juve, potser, no? També.
La Juve està molt malament.
La Juve està molt malament, és un desastre.
I la Roma? La Roma, només us dic una cosa, va per davant de l'Inter, la Lliga Italiana.
Sí, però és molt millor equipar l'Inter que la Roma, va.
Sí,
és millor aquí, però...
Jo quan dic que el Barça...
No ho ha acabat de demostrar, tampoc.
Quan dic que el Barça no és favorit, vull dir que hi ha molts equips que en una eliminatòria doble partit et poden eliminar.
Home, i tant, home, si ens va eliminar l'any passat.
Això és evident, però si jo et pregunto, Bernat, qui és el favorit, qui diries?
Doncs ja et dic que el Barça per mi no.
Però digue-li perquè... un altre.
Doncs digue'ns un altre, banda de l'Arsenal.
L'Arsenal. El Sevilla, potser... No, el Sevilla aquest any ja no.
El Juventus.
Ja no.
El United està creixent, ah, també, Anglaterra, per exemple.
Home, el United.
El United podria ser, sí.
Els dos equips anglesos,
creixerà,
no?
Sí.
Però dels que estan jugant ara...
És que el Bernat està molt desenganyat amb Europa. Amb la Champions i ho amplia l'Europa League. O sigui, veu el Barça molt fora del ritme.
Però és que vosaltres veieu el Barça quan juga a Europa, especialment fora de casa, pateix molt. I l'any passat a l'Europa League ens va fer fora l'Eintracht de Frankfurt. Que ara ens en rèiem.
El Barça jugarà la tornada fora.
Ara ha entrat als vuitens de Champions.
Recordem.
També us dic una cosa, això estem parlant el dia 1 de novembre, sí. Potser el dia 9
16,
de febrer.
16 de febrer.
Aleshores us dic, ostres, doncs ara sí que veig el Barça amb potencial, perquè s'haurà jugat una Supercopa d'Espanya, hi haurà hagut partits de Lliga... Ara, a dia d'avui, jo no vull considerar el Barça favorit.
Bé, per començar, el sorteig és dilluns. Uh-huh. El Barça li tocarà un segon de grup dels que jugaran dijous, aquests que ens explicava el Bernat
Coll. Que no podrà ser espanyol.
I el Barça jugarà la tornada fora d'aquesta eliminatòria de play-off que es diu per entrar als vuitens de final de l'Europa League. I jugarà 16 i 23 de febrer.
Exacte, i aquesta fórmula repeteix també els vuitens de final.
És a dir, on el Barça tocaria, si el Barça passés, un primer de grup... Uh-huh. dels de l'Europa League que quedaran exemptes d'aquesta eliminatòria.
L'any passat va tocar el Nàpols al play-off, que era un segon de grup, sí, de la fase de grups, i després va tocar el Galatasaray.
Això mateix. Això mateix. Doncs el dilluns ens sortirem de dubtes i veurem quins rivals té el Barça en aquest trajecte a l'Europa League. Ara ens toca triar el millor.
El millor jugador del partit.
No és fàcil avui, eh?
Ha arribat el moment, doncs, a triar quin ha estat el millor jugador d'aquest Victoria Pilsen 2, Barça 4. Tenim a Costa, que ja ha votat a Rafinha. Bernat Coll.
Ansu.
Xavi Campos.
Ferran.
Albert Mora.
Marc Casado.
Marc i Carles.
Gavi.
Bernat.
Marc Casado.
Ens han agradat tant.
Ricard.
Iñaki Peña.
Mireia.
Jo també, Marc Casado.
Líder.
Oriol.
Ferran Torres.
I els oients han votat a Ferran, ha guanyat Marc Casado.
Mai, quants minuts? 20? Haurien servit per ser el millor jugador d'un partit.
Jo crec que hi va haver un dia fa poc que Ansu va sortir una estoneta, sí, i el vau...
Aquesta temporada,
potser la temporada passada, però sí.
2022-2023 tindrà Marc Casado com a millor jugador d'un partit de la temporada.
El rendiment, eh? Això és...
Carles, ja li pots dir, eh? Que l'hem triat millor jugador.
I que el volem que sigui titular dissabte. Ah, no, Busquets ja pot jugar, no?
Barça-Almeria, en principi, ja jugarà Busquets. Sí. En principi ja jugarà Busquets.
Per cert, Javi Miguel, el nostre amic, ha dit que, no sé exactament la frase, però que el fet de que Valde substituís Alba, per ell indicava que Valde jugaria de lateral dret dissabte contra l'Almeria i que reservava Alba perquè jugués de lateral.
Sí, de fet, ell ho plantejava més que canviés Alba, volia dir que això el confirmava com a titular. I deixava de cua que Valde jugaria de lateral.
Les lectures de Javier Miguel. Per cert, que abans parlàveu de la llista de 55 de Luis Enrique, sobre si era pública o no, la llista pública deu ser de 83, perquè jo només faig que veure noms nous depenent de qui els interpreta. O sigui, aquesta llista és una llista fantasma, però vaja, de veritat...
55 d'hora per molt, eh?
No, però és que n'han sortit, o sigui, et dic jo que n'han sortit 73, te la faig demà. O sigui, n'han sortit molts més que 55, que com dius tu, 55 són dues llistes de 23 més 9. És que he estat fent números. Però és que han sortit ja molts. O sigui, jo crec que 70 han sortit, perquè en algunes llistes han dit que un no havia entrat i un altre mitjà havia dit que sí. Vull dir, la prellista aquesta està sent un espectacle. Espero que la llista arribi aviat i deixem de fer travesses.
Per cert, Ricard, Javi Miguel també ha explicat al seu Twitter que si és un trencament del bíceps femoral i que mínim seran 6 setmanes.
No ha dit l'11 inicial contra l'Almeria perquè no ha volgut.
6 setmanes, doncs, fins després del Mundial. Ara ho remet el Guillem.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Saps que la millor assegurança de cotxe t'ofereix un 50-50? Doncs sí, perquè ara tens l'assegurança de cotxe del RAC, la que de veritat et soluciona els problemes amb un 50% de descompte. I a més, tens 50 euros en contractar una altra assegurança del RAC. La teva assegurança de cotxe té un 50-50? RAC. I som per ajudar.
El vol del Mussol. Amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
La gràcia d'avui és posar l'expectativa baixa. Veure jovent i passar per caixa. Posem el partit sense il·lusió. Quina banda el Pilsen, quina tropa. Avui és difícil sortir amb nota. Per la castanyada i ja estem fora de la Copa d'Europa. Ansu ni avui no veu la llum. Per fluix que sigui el rival, li falta un punt. Era un bon dia per treure l'expressió del damunt. Però està poc lluit, com de costum. El segon, Alba per Ferran. La revisa el VAR i endavant. A la represa ens retallen de penal. Ferran, a diferència d'Ansu, s'hi aprofita. La fluixesa rival. Marca el tercer. Ens fan el 2-3. Es trenca Kessié. Pablo Torres defineix amb precisió. Per tu, Kessié, i per mi, Casado. Doneu-li oportunitats a aquest jugador. Adeu, Champions, fins l'any vinent. Encara em fa mal mentre ho escric. Ens caldrà motivar-nos i fer ambient per arribar lluny a l'Europa League.
Guillem, adeu Champions, o l'Europa League.
Ens hem de prendre en sèrio. Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.